El sociòleg César Rendueles, un dels pensadors de referència a l'Estat, publicava fa un parell de dies un article titulat «Fuerzas de l'orden, la tormenta perfecta de l'autoritarismo», i el subtitulava amb la següent descripció: «La crisis sanitaria amplía el poder policial en nuestras instituciones y normaliza el acoso social. Tenemos una patrulla ciudadana tras cada visillo. La España de los balcones es el país de los chivatos de terraza». La idea de fons és evident a aquestes reflexions, i cal sumar les imatges que hem vist de policies amb la mà molt llarga als vianants que presumptament no havien respectat les mesures de confinament. El més xocant d'aquests vídeos ha estat la complacència des dels balcons davant el que a ulls de tothom pareixien abusos policials. En volem parlar amb Anaïs Franquesa, membre del Centre Irídia de Defensa dels Drets Humans i portaveu de la plataforma Defender a Quien Defiende. Molt bon dia, Anaïs.
Hola, molt bon dia.
Bé, esteu amoïnats perquè en el context d'aquestes mesures de confinament, que són imprescindibles i que tothom accepta, es puguin crear els gèrmens d'una deriva autoritària?
Sí, aquesta és una de les preocupacions, i aquí hi ha com dos aspectes que, com molt bé assenyalàveu, no? És, d'una banda, la pròpia desproporció dels cossos policials, i sobretot que hi hagi des de la ciutadania doncs una tolerància o fins i tot justificació o animació a que aquests es produeixin, no?
De moment, què és el que heu pogut detectar pel que fa a suposats casos d'abusos policials?
Nosaltres, bueno, som això, una plataforma estatal que tenim doncs gent a Madrid, a Andalusia, a Catalunya, etc. I aleshores doncs el que estem fent és vigilant doncs sobretot mitjançant les xarxes o els correus electrònics o informació que ens arriba directament, doncs supervisant actuacions policials, no? En aquest sentit, la setmana passada ja vam detectar que estaven com augmentant, i per tant vam decidir doncs presentar una queixa al Ministeri de l'Interior i també al Defensor del Poble, per tal que servís també com a preventiu, no? En el sentit de dir, les organitzacions de drets humans també estem confinades, també estem teletreballant, però estem treballant i seguim vigilants, no? I en aquest sentit també donar un toc d'atenció a la ciutadania de que aquest tipus d'abusos no són tolerables. No són tolerables normalment, però tampoc ho són en un estat d'alarma.
En aquest sentit, diguem-ne, les denúncies es continuen interposant en cas de que hi hagi un d'aquests abusos? Vull dir, el sistema administratiu i judicial segueix en marxa?
Sí, en aquest sentit, doncs, en el cas de que es produeixi una situació d'abús que pugui ser delictiva, doncs sí que es pot presentar la corresponent denúncia al jutjat d'instrucció, al jutjat de guàrdia corresponent.
N'heu fet moltes?
Nosaltres el que estem fent ara, sobretot, és monitorejant. Aleshores, el que estem fent també és assessorant a les persones perquè, si volen interposar-la, l'interposin. I el que hem fet, de moment, és optar per la via d'una queixa doncs, al Ministeri d'Interior per posar sobre avís, no? Ah. En aquest sentit, si les informacions que ens arriben, tant sigui del carrer com també als centres penitenciaris, perquè també estem monitorejant aquesta situació, si veiem que hem d'interposar una denúncia, la interposarem. En un moment vam interposar-la en el Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona abans que estigués tancat, ja vam haver-ne d'interposar una, i a les presons doncs també estem doncs monitorejant i fent visites. Però clar, també estem confinats, aleshores doncs hem de limitar molt tot el que sigui desplaçament o posar en risc també, no?, la població penitenciària i també els professionals.
Amb aquests vídeos que ens estan arribant, no?, de policies amb, no sé, doncs estomacant a ciutadans, no coneixem el context, no sabem si això està proporcionat i justificat, no?, però vosaltres, diguem-ne, quina reflexió en feu?
Clar, aquí hi ha molts elements a tenir en compte. Nosaltres els quatre primers casos que vam diguem, posar sobre avís eren clarament desproporcionats, perquè en cap cas, aquí s'ha de tenir una cosa molt clara, un estat d'alarma no vol dir una suspensió de drets fonamentals. Efectivament, tenim restringida la nostra llibertat deambulatòria, que sí, això és un dret fonamental, eh? I aquí sí que hi ha una restricció i només es pot sortir als carrers en les circumstàncies determinades. Però això no vol dir que s'hagin suspès drets, ni tampoc vol dir que la policia no hagi d'actuar amb els criteris de proporcionalitat, congruència i necessitat. Això segueix plenament vigent. En aquest sentit, de tenir una persona que desconeixem els motius pels quals hi ha hagut la detenció. No? En alguns casos no es veu, no es veu només ja quan la persona està emmanillada i a punt d'entrar al cotxe. Doncs en aquesta situació, que la persona no està oposant a més cap mena de resistència, perquè es veu clar, donar-li una bufetada, això és delictiu. O sigui, això no està permès. Ah. O, per exemple, en altres situacions en les que hem vist doncs, que hi ha una discussió verbal i fins i tot que pugui ser que la persona doncs, estigui alterada i insulti sense agredir, sense una, sí. diguem, una qüestió física, la reacció no ha de ser treure el bastó policial, estomagar-lo i reduir-lo al terra i detenir-lo. Perquè un insult a un agent de l'autoritat, clar que està penat, però està penat amb una sanció administrativa, una infracció administrativa. Ja està perfectament previst, això. Doncs aquí el que demanem, sobretot, és proporcionalitat. Entenem que la situació és tensa, que la ciutadania està doncs, també nerviosa, tots ho estem, i que els cossos policials també ho estiguin, perquè, a més, doncs, en alguns casos doncs, no tenen ni tan sols material de protecció, etc. Però és més important que mai, en una situació d'emergència com la que estem ara, que la proporcionalitat i la graduació en l'ús de la força estigui molt vigent i que siguin molt vigilants amb això.
Què us pareix que la gent que tingui dret a sortir, per exemple, les famílies amb infants autistes, hagin d'anar marcats amb un llaç blau per no ser escridassats ni agredits verbalment des dels balcons?
La veritat és que és preocupant, i és preocupant també que s'hagi d'assenyalar a la gent, no? que per sí. poder sortir al carrer i no ser escridassat des dels balcons, s'hagi d'anar amb un identificatiu. Sí, això també genera un impacte, tant en la persona que l'ha de portar, en els seus familiars i en la resta. No? Entenem que hi ha d'haver un exercici de responsabilitat col·lectiva i solidària, perquè no sortim al carrer no només per no infectar-nos nosaltres, sinó tampoc per no ser vectors de contagi. No? Això és una cosa i això està bé. Però d'aquí a escridassar a persones que no coneixem quina és la seva situació concreta, ja sigui per això, perquè doncs, autisme, TDA, altres patologies, o que la persona va comprar, o que ha d'anar a visitar a una persona dependent, o els altres motius que hi ha, no pot ser que la ciutadania s'erigeixi com a ciutadana vigilant, i no només vigilant, sinó jutge, també, no? Perquè el que s'està fent és escridassar persones que potser tenen tot el dret a estar al carrer. I si no, hi ha altres maneres de gestionar la situació, des del diàleg també, no? Què fas al carrer, per què, i preguntar-ho, però les escenes que hem vist descridassant a ciutadans, la veritat és que no ens agraden i són preocupants.
També aquest cap de setmana hem sabut que el govern espanyol estudiarà els moviments dels ciutadans al llarg de tots aquests dies en què ha estat vigent l'estat d'alarma, així com en els dies previs, quan el contagi per coronavirus va començar a generalitzar-se, tot plegat gràcies a les dades que ofereixin les diferents operadores de telefonia mòbil i segons assenyala el BOE. Què n'opinau d'això?
Totes aquestes mesures que optin pel control social ens preocupen no tant perquè puguin instal·lar-se en un moment determinat d'emergència, sinó perquè tot el que implica una restricció de drets sempre s'imposa normalment en una situació d'emergència, sigui real o sigui fabricada. En aquest cas considerem que sí, que la situació existeix, però el que ens preocupa sobretot és que aquest tipus de qüestions es normalitzin i després, un cop passada aquesta crisi sanitària, doncs ja s'instal·lin i es quedin per sempre. Que és el que acostuma a passar quan hi ha restriccions de drets. Sí. Sempre hi ha una justificació de que és necessari fer-ho per la situació en la que estem vivint. Doncs el 2008 es van retallar en sanitat i en educació i la justificació, i en molts altres drets econòmics i socials, la justificació era que hi havia una crisi i després doncs, ja vam veure com això ja escalava i s'instal·lava i ara ho estem patint. No? Doncs en el control de la ciutadania és exactament el mateix. O sigui, fins i tot les aplicacions mèdiques, no? que són per fer un seguiment a població, es podria fins i tot entendre, no? Però clar, tot allò que impliqui ja la informació de la ciutadania i de tots els seus moviments, per tal, qui tindrà aquesta informació, amb quina finalitat, això implicarà possibilitat de sanció, no? Si hi ha molts buits que no acaben de quedar clars i en tot cas tot el que sigui optar pel control social doncs, ja ens preocupa, sí.
Bé, en aquest cas, no sé si podríem fer unes recomanacions generals a la ciutadania en el cas de que vulguin doncs, evitar aquests presumptes o possibles abusos per part dels agents de la policia.
Sí, la ciutadania el que sí que pot fer precisament és ser vigilant però davant dels abusos, no? Primer tenim molt clar que això, que no hi ha una suspensió de drets i per tant tenim dret a ser tractats de forma doncs, correcta i adequada i que si presenciem algun tipus d'abús, el millor que es pot fer és visibilitzar-los. I, per tant, el fet que hi hagi gent doncs, que gravi des dels balcons i que això ho difongui, ajuda a crear, diguem, a posar el focus en aquestes situacions i, per tant, funciona com un preventiu, no? En el sentit de que els abusos no quedaran impunes. Això és un dels papers que pot tenir la ciutadania en aquest sentit, i és molt important, ho hem vist també, no? En altres contextos, com de protesta, etc., en la importància que té el fet d'enregistrar aquestes situacions i fer-les públiques. Això, com a mínim, és un paper important.
Podem gravar l'actuació d'un agent de la policia?
Sí, i tant. El que no es pot gravar, el que no es pot fer és utilitzar imatges que puguin posar en risc la intimitat dels cossos i forces de seguretat, que això és el que reconeixia, bueno, recull la Llei de Seguretat Ciutadana. Però una actuació al carrer, a la via pública, amb, diguem, els agents de policia exercint les seves funcions, allò, aquí, no hi ha possibilitat de violar la intimitat. I, en tot cas, quan és una situació abusiva que pot ser constitutiva de delicte, clar que hi ha empara legal per enregistrar-ho. Després, altra cosa, si es vol, a l'hora de fer-ne difusió, doncs, si es vol difuminar la cara, doncs, per encara assegurar-se més, doncs cap problema, perfecte, però és que ni caldria. Que hem de tenir en compte que és molt més prioritari el dret a la informació i en aquest cas, a més, la possible denúncia d'un fet delictiu.
Bé, i el que parlàvem abans de la tempesta perfecta, ja parlant més en general, no només d'Espanya ja, sinó també del context de la Unió Europea, no? Amb aquest estat de control, de confinament, tens por de que pugui haver-hi, diguem-ne, una passa més cap a la normalització d'algunes ideologies d'autoritaristes que en els últims temps hem vist que també tenien representació en els parlaments, no només d'Espanya, sinó d'arreu de la Unió Europea?
Aquest és un risc que hi ha i el tinc present i el tenim present, però també hi ha la possibilitat, no, doncs, que aquesta solidaritat que també està havent-hi per part de la ciutadania també i aquesta responsabilitat col·lectiva es canalitzi precisament a evitar que aquesta sigui l'opció, no? Que sigui l'opció majoritària. En aquest sentit, torno a repetir, els drets humans sempre s'han aconseguit a base de l'esforç col·lectiu i doncs, de la reivindicació i la lluita col·lectiva. No? En aquest sentit, per tant, per protegir-los i per defensar-los, és més important que mai que la ciutadania estigui alerta i estigui preparada perquè, efectivament, si l'opció és tendir a un major autoritarisme i control social, serà la ciutadania, com a garantia social dels drets, a qui li tocarà doncs, responsabilitzar-nos de que això no sigui així, no? Aquí tenim un paper important, un rol important.
Abans apuntaves que havíeu intervingut en un dels CIEs, en aquest cas en el de Barcelona, no? En aquesta situació tan excepcional, no? Qui vetlla ara pels drets dels detinguts, dels interns a les presons o en els centres d'internament d'estrangers?
Als centres d'internament d'estrangers estem en la campanya estatal pel tancament dels CIEs, ja hi érem abans, perquè considerem que és un espai de vulneració de drets en si mateix, però que, a més, ara han perdut absolutament tot el seu sentit. No? Des del sentit oficial és que són centres temporals en les que les persones que no tenen papers, perquè recordem que estan allà per una infracció administrativa d'una llei d'estrangeria, doncs, ja de per si doncs, és racista en aquest sentit, però la seva justificació és que puguin ser expulsats en una situació en la que les fronteres estan tancades i que, per tant, no són persones expulsables, no hi ha justificació perquè segueixin oberts. I per això estem demanant que els tanquin. El de Barcelona ja està tancat, però encara queden alguns centres d'internament d'estrangers oberts. No? En aquest sentit, seguirem demanant que els tanquin. Pel que fa als centres penitenciaris. També estem en el marc d'una campanya estatal i treballant doncs, amb altres organitzacions, com l'Observatori del Sistema Penal dels Drets Humans, en els que s'han estat demanant l'aplicació de mesures concretes per tal que aquelles persones que estan en tercer grau i que tenen determinada pena complerta puguin complir-la a casa i, per tant, no hagin de tornar al centre penitenciari, o també que s'instal·lin doncs, videoconferències, que s'ampliï la possibilitat de trucar als familiars, perquè hem de tenir en compte que s'han restringit les visites, ja no es pot anar doncs, a visitar a la presó. No? I llavors, en aquest sentit, el Govern de la Generalitat algunes sí que les ha aplicat i, per tant, és positiu. La resta de l'Estat s'està treballant perquè també sigui així. Qui vetlla pels seus drets? Seguim vetllant les organitzacions, doncs amb més dificultat doncs, de moviment, segurament, hem de limitar-ho, però seguim treballant i seguim vetllant perquè si hi ha situacions doncs, d'abús es puguin denunciar i es puguin diguem, protegir no?, a les persones.
Anaïs Franquesa, membre del Centre Irídia de Defensa dels Drets Humans i portaveu de la plataforma Defender, a qui en defiende, moltíssimes gràcies per dedicar aquests minuts a Ràdio Illa. Que tinguis una bona setmana, Anaïs.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, una abraçada.